A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
És molt més que emplenar panxes. La gestió dels mal anomenats menjadors escolars enfronta la Generalitat amb les associacions de mares i pares en peu de guerra contra el polèmic decret que alerten mercantilitzarà l'espai del migdia a l'escola. És un gran negoci repartit en poques mans, un botí de més de 400 milions d'euros per curs que acapara només 7 grans empreses de càtering, mentre les petites de proximitat i ecològiques només els queden les molles. Fregits, arrebossats, congelats i precuinats, brioixeria industrial, carn picada de quarta gamma, les cuines han desaparegut de les nostres escoles, mentre l'obesitat infantil i la diabetis precoç es disparen, com la pobresa infantil. Pirineus enllà, l'espai del migdia a l'escola es considera temps educatiu, pedagògic, i és universal i gratuït. Aquesta tercera part de la jornada hauria de servir per promoure hàbits saludables, una inversió de futur.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Cal que un peix viatgi 10.000 quilòmetres per alimentar les nostres criatures? Per exemple, panc en comptes de lluç, bacallà, seitó, sardines... Els menjadors escolars catalans aposten prou pels productes de proximitat respectuosos amb el medi ambient? I fem curt amb les beques menjador per als més vulnerables? 6 euros amb 20 cèntims és el preu d'un àpat als menjadors escolars, una tarifa intocable que porta 10 anys congelada. Però en realitat, en el menjar... En els aliments, amb prou feines es gasten 1,50 euros les empreses de càtering. Què mengen a l'escola les nostres filles i fills per només 1,50 euros?
No vull ni rap ni lluç, t'ho dic amb rap a lluç, sempre el mateix.
Verdura i peix.
El menjador, aquell monitor que sempre em fa menjar-m'ho tot el plat ben net.
Verdura i peix.
I a sobre tot bullit, no has pensat a fregir alguns ingredients.
Verdura i peix.
I arriba l'hora de sopar, li veig la cara a la mamà que si el nen creix.
Verdura.
Avui a Catalunya Ràdio farem aquests solidaris des d'un menjador escolar i hem triat el Moianès, una comarca pionera que aposta pels aliments de proximitat a les escoles. Som al menjador de l'escola Sesmón d'Oló, a Santa Maria d'Oló, amb la seva directora, l'Ester García. Hola, què tal?
Hola, benvinguts.
Qui era Sesmón d'Oló?
Era el senyor que vivia al castell d'aquí de Santa Maria d'Oló.
Som al menjador, però aquí no s'hi cuina res, no tenim cuina.
No, aquí no. Hi ha escoles que tenen cuina pròpia, el que passa que un percentatge elevat de centres que no tenim cuina, ens l'han de portar de fora. No? En aquest cas, a la zona del Moianès, em sembla que són moltes les escoles que no tenim cuina, per tant, tenim servei de càtering, ens el porta, hi ha una cuina central, i des d'aquí ens el fan arribar als diferents centres. És que no tenim cuina, o sigui, l'edifici en si ja no té cuina. A l'espai en el que estem és un espai en el que es destina com a menjador i altres activitats que pugui fer el centre, però en aquest cas no hi ha cuina, no hi ha fogons, no hi ha pica, no hi ha res. Tenim un petit espai per poder rentar els plats i per poder gestionar la part doncs, de quan han acabat els nens de dinar, però no tenim una cuina com a tal en l'edifici.
L'alimentació sana, equilibrada amb productes frescos de proximitat és un valor que cal fomentar des de ben petits, fer pedagogia oi, de l'alimentació, però amb 1,50 euros, com dèiem en començar, només no ha de ser fàcil. Us costa trobar bons càterings?
Costa molt. I la veritat és que s'hi ha de ser bastant al damunt, perquè en aquesta escola precisament hem tingut bastants càterings, alguns la qualitat dolentíssima. No és el cas d'ara, precisament. La gestió que s'ha fet per poder aconseguir el menjador que tenim, que s'ha treballat des del Consell Comarcal del Moianès, ha agafat els centres, ha implicat els directors, ha implicat les famílies, els ajuntaments, perquè poguéssim decidir una mica entre tot què és el que volem, quina qualitat volem en aquests nostres menjadors. Però fins ara sí que és veritat que hem tingut serveis, es queixaven els alumnes i ens queixàvem els mestres que també ens hi quedem a dinar. Bueno, portem una mica el que és més fàcil o el que els nens sembla que s'ho mengin més bé, perquè a vegades hi ha aliments que no voldríem que entressin en els centres perquè els nens s'ho mengen més bé, no. Exemples de coses, fregits, arrebossats, no? Que els nens, patates fregides, aquestes coses que a vegades són més fàcils, no? De dir, doncs mira, portem això perquè els nens segur que s'ho mengen i no donen problemes, però no és el que volem en els centres, això no és el que volem.
Ens acompanya també una dietista i nutricionista, la Laia Roca. Bona nit.
Bona nit.
L'obesitat infantil es dispara. Segons les estadístiques, cada cop més nens i nenes tenen problemes de sobrepès o diabetis precoç, brioixeria industrial, galetes, begudes de cacau per esmorzar i berenar, massa carn vermella, pocs llegums, fruits, verdures... Precisament els països mediterranis, com el nostre, però també Espanya, Itàlia, Grècia o Xipre, pateixen més obesitat infantil que el nord d'Europa. 19% d'obesitat entre els nens, 17% entre les nenes. Clar, presumim de dieta mediterrània, ens omplim la boca, però després...
Doncs sí, és veritat, sembla contraproduent, no? Pensar que tenim a l'abast tant bons productes per fer la dieta tan bé i a la vegada tantes influències que ens entren, no? De mals consums, no? De l'entrada d'aliments molt processats o bé d'aliments molt rics en greixos. Potser una mica l'influència de les dietes més doncs, americanes, angleses, que doncs, la globalització també afecta en aquest aspecte. Tot i que a Catalunya estem en una zona una mica afortunada perquè si concretéssim en el context de l'estat espanyol veiem que no és dels punts amb més obesitat i sobrepès. També les enquestes dels últims anys ens diuen que hi ha hagut una parada d'aquest creixement de sobrepès i obesitat, per tant, potser algunes accions que hem començat a emprendre comencen a donar els seus fruits. No és una victòria, evidentment, estem anant pel camí correcte, però hem de seguir treballant. I afortunadament estem en un context on les escoles catalanes vetllen molt també per treballar en aquest aspecte i les famílies catalanes també estan molt sensibilitzades en aquest aspecte.
Ens acompanyen també en aquests solidaris de Catalunya Ràdio des de la cuina menjador de l'escola Sesmont d'Oló, la Teresa Soler i la Ruth Fernández, tècniques d'ensenyament i de promoció econòmica del Consell Comarcal i del Consorci del Moianès. Bona nit.
Bona nit.
Hola, bona nit.
Cal que un peix viatgi 10.000 quilòmetres per alimentar les nostres criatures? Per exemple, el panga, no? En comptes de lluç, bacallà, seitó, sardines, els menjadors escolars catalans aposten prou pels productes de proximitat produïts aquí a casa nostra, respectuosos amb el medi ambient. Es tracta de fer pedagogia precisament doncs, de familiaritzar des de ben petits els nens i nenes amb productes de la zona on viuen i que aprenguin a valorar-los.
Evidentment que hagin de viatjar tant als aliments no ens agrada i sembla ja que no és de sentit comú i el que ens encantaria és que, per exemple, a la zona com la nostra, aquí a la comarca que es produeixen i s'elaboren tants productes de qualitat, doncs que fos el més normal que es consumís a les cases, a les escoles i per tot arreu. El que passa que no sempre és tan senzill de gestionar aquest tema.
Bueno, la contractació dels serveis de menjador respon a, no, a unes lleis i a unes directrius que ja venen prefixades i aleshores depèn de quins criteris o criteris que fas servir per poder contractar una empresa o una altra, no pots posar criteris que limitin la participació d'empreses en aquests procediments.
Clar, parlàvem abans de 6 euros amb 20 cèntims. No sé si des de l'administració pública si és prou conscient de la importància de menjar de manera sana, variada, equilibrada a les escoles. El menjar escolar té sovint aquesta mala fama, queixes que és més ranxo que menjar.
6 euros amb 20, és cert que les empreses que estan gestionant serveis de menjador diuen que és un preu limitat per poder posar els aliments que es demanen. També és cert que depèn de la dimensió del menjador, doncs tens més joc o menys a l'hora de poder jugar amb el preu. El que passa a les nostres escoles és que tenim escoles grans que potser sí que el preu de 6 euros amb 20 queda més repercutit i en canvi en escoles petites que els menjadors són, en el cas d'Oló, una vintena d'alumnes, però tenim escoles que estem parlant de 8 alumnes, 9 alumnes al servei de menjador i el preu de 6,20 és molt limitat.
Clar. Preguntem-li, per cert, a l'alcalde de Moià, saludem encara un darrer convidat, el Dionís Guiteres, vicepresident de la Diputació de Barcelona i també empresari propietari de l'empresa Natureco, amb 25 anys d'experiència, que s'especialitza en productes ecològics, però la competència amb els grans distribuïdors, amb les grans empreses de càtering que poden ajustar preus, imagino que és ferotge. Temeu que es mercantilitzi, perquè és un gran negoci amb molt poques mans. Només 7 grans empreses i fundacions es reparteixen un pastís de 400 milions d'euros per curs, mentre doncs, a les petites cooperatives i empreses de proximitat, que és del que estem parlant, doncs, només els queden les molles.
Bé, és tal com dius tu, no és una competència ferotge perquè és que ja no tens accés. Per tant, ja és un espai i un mercat que, en el qual intentar competir amb aquestes empreses per segons quins serveis és impossible. Són dues realitats diferents. Aquelles possibilitats que tenim és poder entrar en menjadors, en escoles que tenen propi servei de cuina, amb els quals la relació i la facilitat de poder portar aliments de qualitat i a un preu just és possible. Si entres a subministrar a les grans empreses que després han de transformar i han de portar des de cuines centrals, ja és impossible, ja no hi ha espai, ja no hi ha marge. Per tant, no són competència perquè simplement és un mercat al qual no podem accedir.
Clar, ho dèiem, el Moianès oferiu el servei menjador a 200 nens i nenes, 200 alumnes, és el que tenen algunes escoles de Barcelona, només una escola. Aquí hi ha escoles, com dèiem, no? Amb aquesta només es queden a dinar una vintena d'alumnes. Aquí és molt més difícil per a una empresa oferir serveis de qualitat a preus competitius.
Són dues realitats diferents. El que és important és no pensar que aquestes dues realitats que són absolutament diferents són compatibles. No, són incompatibles. El que cal és adaptar-nos a la realitat. Amb aquestes cuines, amb aquests serveis de menjador a escoles petites, pots adaptar molt millor els preus i les quantitats, també a la realitat del que pots gestionar tu com a empresa subministradora. Entrar en un gran consum com pot ser una escola de 200 alumnes o en diferents escoles de més de 200 alumnes requereix una realitat que té pros i té contres. La contra és que allunyes molt el producte i segurament la qualitat, que no vol dir la garantia, sinó la qualitat de poder tenir producte de temporada, poder ser àgils a l'hora de confeccionar els menús i a l'hora de subministrar. I en canvi, amb les escoles petites, amb aquest servei de proximitat, amb aquesta relació directa potser amb l'equip directiu o amb l'AMPA o amb qui fa el concurs, que pot ser qualsevol administració, et permeti tenir més joc i poder dotar amb aquell mateix preu de productes de més qualitat i que tinguin un valor afegit, com és la proximitat, que no només s'acaba amb un titular, sinó que vol dir desenvolupament econòmic al territori, vol dir creació de petita empresa, vol dir oportunitats per als pagesos i els ramaders.
Aprofundim en això, perquè som a la cuina menjador de l'escola Sesmont d'Oló a Santa Maria d'Oló. Estem envoltats per les grans finestres, estem al mig del camp. En aquesta comarca, el Moianès, es produeixen aquests aliments. Com poden arribar aquests aliments en escoles com aquestes? És a dir, a la que intervé un gran càtering que treballa a nivell nacional i abans en parlàvem, no? I els aliments venen cuinats en una cuina central. És a dir, com poden els alumnes del Moianès menjar els productes de proximitat de quilòmetre zero que es produeixen aquí just al voltant de l'escola?
Ho poden fer en base a com podem garantir que aquests productes entrin dintre un plec de condicions que està molt regulat. Dos, en base a aquelles empreses que guanyin el concurs estigui o no regulat d'una manera molt estricta i específica, perquè per problemes és molt difícil poder-ho posar en el plec de condicions sense trencar la lliure concurrència. La sensibilitat que tinguin aquestes empreses de buscar proveïdors de la zona i que tinguin ganes, i després també la força que puguin tenir les escoles i les AMPAs en exigir que aquestes empreses facin aquest subministre. Per tant, és per un cantó, una regulació que pot ser més o menys estricta però no pot ser definitiva, i la voluntat de qui guanya aquest concurs i la pressió que puguin fer, pressió en el bon sentit de la paraula, els
pares,
usuaris.
Mares.
Per tant, és un conjunt de relacions que depassa el pur plec administratiu i entra la voluntat o les ganes o el convenciment de que això hi entri.
Quan hauria de costar un àpat al menjador escolar? 6 euros amb 20 cèntims per alumne, amb prou feines 1,5 euros per menjar, és suficient? El govern preveu revisar l'alça la tarifa al curs que ve, una demanda de les empreses del sector, però serà això realment garantia que millora el servei i la qualitat, o continuarem amb aquests càterings gegants que fan cuina industrial, fins i tot menús que venen d'altres comunitats comunitats autònomes, l'anomenada cuina freda, que és més barata, no sé si podríem dir-ne menjar escolar low cost.
Home, jo penso que també depèn una mica dels consells comarcals que ho gestionin, no? O sigui, el Departament d'Ensenyament ho delega en els consells comarcals o els ajuntaments o qui ho sol·liciti en aquest cas, i dependrà d'ells quina és la gestió que en volen fer i si els centres apretem, no? En aquest cas, o si els centres o les famílies ho deixen en mans del Consell Comarcal i ja està. De fet, està sortint un nou decret de menjador, no? que s'haurà de fer revisió i que s'haurà de portar a terme i aplicar, i a partir d'aquí tothom hi podem dir la nostra, no? Què és el que realment volem. Sí que és cert que hi ha consells comarcals que s'hi impliquen molt més, perquè això implica una feina i, per tant, una dedicació, i altres consells comarcals que no volen feina i que una sola empresa ben gran, i a partir d'aquí cadascú que s'espavili, perquè també ho vivim, no?
Ei, que diu que ve amb una nau de pastanagues i que tu no t'hi posin seu enlloc. Ei, que diu que ve i tu ves què li vols fer-hi i que resignat tu menges i et fots.
Ai...
Que no val la pena escriure la Carona per robar-li el cor. Que no val la pena viure a Barcelona per tenir-hi un gos.
Venim d'una cultura familiar que ens anima a acabar-nos tot el que hi ha al plat, la típica frase de la iaia de nen, menja, menja, que has de créixer, però cada cop s'és més conscient de la importància de no forçar els nens i nenes a menjar, que no és el mateix el que necessita una nena de 6 anys que una altra de 11.
La incitació a acabar-se els plats és una pràctica que es feia i que hem patit tots una mica, no? Era algo molt habitual i que s'ha anat veient que cada vegada queda més desplaçada, inclús hi ha alguns documents que ha elaborat ja la Generalitat entorn de com acompanyar els menjadors escolars als nens sense forçar, perquè cada nen, com animal que són, també tenim els nostres instints de sacietat i som nosaltres qui millor podem regular la quantitat que necessitem. En un context, precisament com parlàvem, de tanta incidència en el sobrepès i l'obesitat, cal pensar que no és necessari forçar a menjar, ja estem menjant més del que toca i, per tant, doncs, no contribuir en aquesta pràctica seria millor per la salut. També deixant llibertat, doncs, a l'alumne escollir una mica la quantitat que s'ha de servir, les empreses de càtering tenir una certa flexibilitat en les quantitats també a cuinar en funció de la demanda que veuen que tenen aquell producte. També ajudar a veure com es gestiona l'aliment que no s'ha consumit en aquell moment, no? Què se'n fa, si es pot guardar, si en el cas del càtering és complicat, no? La reutilització, però fer veure als alumnes, doncs, que a casa quan algun aliment no s'acaba també es pot consumir el dia següent. Vull dir que també hi ha tota una part d'aprenentatge en aquesta idea de no forçar en el consum de més aliments del que els nens necessiten.
Ara es parla molt del menjar ecològic, de la importància de comprar aquests tipus de productes en comptes dels no ecològics, però la realitat és que és més car, que comprar un paquet d'arròs o de quinoa ecològic surt més car que els productes de tota la vida. Des del punt de vista nutricional, un nen pot fer una bona dieta amb productes no ecològics?
Doncs sí, ecològic no sempre és garantia de qualitat nutricional, eh? El que hem de tenir en compte és que ecològic o de proximitat ens pot donar un plus a l'hora de treballar també altres aspectes que no són els nutricionals, no? El mercat de proximitat, la cultura, l'entorn, no? El producte pròxim, no? que nosaltres tenim. Jo crec que el que hem de fer sobretot al pas és insistir en productes menys processats, si poden tenir aquest afegit de producció ecològica millor, però sobretot menys processats. I és cert que hi poden haver productes que encareixin una mica més la compra, que un arròs integral és més car que un arròs convencional, en el cas d'ecològic, però si apostem per reduir tots aquests productes processats, podem tenir la sorpresa que ens gastem molt menys en el cistell de la compra. Si ens limitem realment a allò que és necessari i essencial, podem estar garantint un producte de més sabor, de més textura, organolèpticament parlant, sí que és cert que guanyem en el producte ecològic i de proximitat, i per tant podem estar compensant aquesta mica de diferència de preu.
No estem parlant d'emplenar panxes, estem parlant d'una bona alimentació, que és una inversió de futur.
Exacte.
En problemes de salut futurs, no? Quan siguin adults.
Sí, exacte. Seria ingenu pensar que alimentar-nos només és la part nutricional, no? Quan alimentem estem generant hàbits dels futurs adults que tindrem, estem prevenint moltes incidències a malalties que estem veient que són cada vegada més recurrents, com la diabetis, com l'obesitat en si, que deriva, doncs, hipertensions. Per tant, estem fent una inversió de futur, estem generant nous hàbits de consum, estem generant també conductes alimentàries sanes, no? Entorns agradables a l'hora de menjar, situacions doncs, confortables, que no creïn traumes, no? Com tanta gent té en el record del menjador escolar, no? D'aquestes antigues pràctiques que parlàvem. Per tant, l'alimentació va molt més enllà del que és només nutrició i tant.
La responsabilitat, no sé si és compartida, de les famílies és aquest patró alimentari dels nens i nenes, però l'escola pot servir de pauta per introduir nous aliments que poden ser una descoberta després per a les famílies. L'escola i la família haurien de ser complementàries, s'haurien de retroalimentar l'una a l'altra, i no sé si la directora d'aquesta escola pensa que els pares doncs fan prou bé la seva feina a casa, no? Aquí crec que es deuen fer com, deuen ser 5 àpats, no? Però a casa després n'hi ha 9 al llarg de la setmana.
A veure, jo penso que sí, a l'escola intentem que els espais de menjador i l'aliment que mengen sigui l'adequat, el correcte, i a casa se suposaria que també, el que passa que, esclar, lògicament nosaltres a casa no, ni entrem ni ens hi podem posar. El que sí que he de dir és que hi ha un altre àpat, que és l'àpat de l'esmorzar, per exemple, i aquest és un àpat que porten les famílies des de casa.
Què us hi trobeu?
A vegades de tot. A vegades de tot. Esmorzars que són molt repetitius al llarg de la setmana. Sí que en aquesta escola, per exemple, hi ha 2 dies a la setmana que en diem els 2 dies de fruita, els dimarts i els dijous. Els nens porten fruita, darrere de la fruita poden portar el una altra coseta, perquè n'hi ha que amb fruita i prou doncs no en tenen suficient. I hi ha nens doncs, que potser llavors, per norma, ells habitualment en porten cada dia, però n'hi ha d'altres que no. I inclús els 2 dies que nosaltres ens sembla que l'haurien de portar com a cosa més establerta dins del centre, n'hi ha algun que costa. I les famílies a darrere t'hi diuen és que esclar, és que no li agrada. Bueno, doncs que potser no ho ha provat. És que potser ho hem d'anar introduint de mica en mica. I és el que fem també en els menjadors. El que arriba de menjar és el que considerem que l'alumne ha de menjar. A partir d'aquí, si a un no li agrada una cosa, se'n posa menys quantitat, però el que no podem fer és dir pues, que no en mengin. No, s'ha de provar, les coses s'han de provar. I després d'haver-les provat diverses vegades, doncs es pot aconseguir que l'alumne digui doncs mira, ara ja m'agrada, no? O potser cuinat de diferents maneres, podem introduir altres aliments. Però sí que és important que les famílies també ens hi acompanyin, perquè a vegades ens trobem amb coses d'aquestes.
Jo tenia una caseta amb Hansel i Gretel.
Precisament, una de les iniciatives que impulseu aquí al Moianès és fer tallers de berenar saludables per a nens i nenes. En què consisteixen?
Sí, tenim un programa que és de dinamització dels productors i elaboradors de la comarca, de productes de la terra, i una de les accions és donar a conèixer tots aquests productes a la població de la comarca. I, evidentment, doncs, els nens són part d'aquesta població i que ens agrada doncs, que coneguin aquests productes que s'elaboren aquí. Des de iogurt, cereals, xocolata, que també us he portat una mica perquè si el voleu tastar, llangonissa, pa, de diferents tipus. És una manera de donar a conèixer els productes, de tastar-los i llavors ho expliquen a casa, expliquen què hi ha aquests productes, que existeix això i allò, que els hi ha encantat.
I avui què mengen els alumnes de l'escola Cesc Mondoló? Al menú d'aquest mes llegim sopa de brou amb fideus eco de primer, truita de patates amb espinacs i amanida d'enciam i olives de segon i, finalment, fruita de postres. Què us agrada?
Sí. 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 Sí.
Un altre dia el dinar és crema de carbassa, canelons gratinats i fruita de temporada. I això?
Sí.
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 Però potser hi ha famílies que són vegetarianes, nens amb intoleràncies i amb al·lèrgies o pares que no volen que els seus fills mengin massa sucre. Com es crea un menú que tingui en compte totes aquestes particularitats i inquietuds? Perquè suposo que tenir tots contents és difícil. Preguntem-ho a la Glòria Soler i la Maria Duarri, que són les monitores que governen aquest menjador, i a la Mercè Lloberes, responsable del servei de càtering de Fundiesplai. Mercè, explica'ns quin és el camí que segueix el menjar des que el compreu fins que arriba cuinat aquí a l'escola.
A veure, nosaltres hem optat, i a través del Consell Comarcal, de no fer un servei de càtering tradicional. No tenim una cuina central gran industrial, sinó que fem el dinar de les escoles des de la cuina central de Moià. Això ens permet servir a les escoles com aquesta, la de Sesmont, amb una proximitat d'uns 10-15 minuts de transportat, garantint la qualitat de l'alimentació.
És a dir, aquí no hi ha cuineres, no hi ha cuina, però el que mengen els alumnes es cuina a 15-20 minuts d'aquí.
Exacte, sí. Hi ha un equip de cuina, un cuiner, una cuinera, un auxiliar de cuina, un auxiliar de neteja i un equip al darrere de nutricionistes que elaboren aquests menús.
I teniu en compte els productes de temporada? Com els elaboreu?
Els menús estan elaborats des d'aquest servei de nutricionistes, tenint en compte els productes de temporada, de proximitat i sobretot tenint en compte la guia de l'alimentació saludable de la Generalitat.
Potser tenint en compte que el preu màxim és només de 6 euros amb 20 cèntims, us seria més econòmic cuinar-ho tot en una cuina central a Barcelona i repartir-ho pel territori. Per què no ho feu?
Per què no ho fem? Perquè vetllem per una cuina de qualitat, vetllem per l'equitat dels infants, perquè tots els infants tinguin dret a una alimentació saludable i a poder participar del seu espai del temps lliure a les escoles.
Tu portes tota la vida gestionant menjadors escolars.
Sí.
Ha canviat molt?
Amb el menjar i això que ens el porten, ens el portaven com congelat. I llavors, clar, el que havia de fer era escalfar-ho tot i, bueno, i llavors tallar-ho. O sigui, que val de manipular jo, diguéssim, no? De devorar jo, saps? Aquí amb el forn, perquè els nens m'ho mengessin bé. Però bueno, amb això sí que hem canviat molt, que sigui de més proximitat, i aquest any, vull dir, anem molt bé. Ara anem molt bé. Venint al menjar de Mollà, vull dir, portem un bon, saps? Arriba molt més qualitat.
I els nens han canviat?
Aviam, aquí la majoria, molts nens, no tasten coses a casa com aquí. Aquí, clar, aquí allò és que ho tastin tot. Si no es volen menjar un plat fins dalt, però almenys que ho tastin tot. I que el menjar no es llenci. Aquest és el d'allò d'aquí a l'escola, del Sesmont d'Oló.
I costa, perquè a la meva època, quan no ens agradava una cosa, fèiem trampa, l'amagàvem a la jaqueta o renegociàvem amb un company un intercanvi. Això encara ho fan els nens?
Suposo que ho fan mirant que no els veiem, el més dissimuladament possible, però sí. No, el que passa és que la majoria t'ho diuen. O si no els agrada, que me'n pots ficar menys? I llavors els hi diem, bueno, tasteu-ho i si us agrada més podeu repetir. Però bueno, sí, els que no els hi agrada, doncs mira, miren de fer el possible.
Negociem molt.
Sí.
Fem molts negocis aquí.
Si no us agrada alguna cosa, què feu?
Bueno, abans, quan el menjar no ens agradava, ja, perquè els del menjador no ho veiessin, agafaven el menjar i se'l posaven en els tovallons, llavors deien que tenien que anar al lavabo i el tiraven al vàter.
Això passa de generació en generació. Ves?
És que jo no ho sabia, això.
Hi haurà represàlies?
No, mai, mai.
I per berenar i per esmorzar, què portes de casa?
No sé, una mica de llet, fruita. Cada 2 setmanes em sol menjar un croissant. No sé, un entrepà, menjo coses així.
És prou equilibrat, Laia?
Bueno, d'entrada ja m'ha agradat sentir llet, fruita, pa, està bé que hi hagi ocasionalment doncs, algun aliment no, fora d'aquesta pauta tan saludable, doncs ja està bé que tingui impactat, no, que de tant en tant pugui prendre un croissant, però està bé, m'ha sonat bé, sí.
I tu què esmorzes i què berenes?
Cereals, pa, marmelada, llet, normalment això.
Poca brioixeria industrial al Moianès?
Doncs tant de bo. Jo crec que les deixalles dels patis a l'escola no demostren exactament això, perquè està ple de paquets i de productes de color fúcsia i rosa que no són precisament els envoltoris de les fruites.
Tipo?
Galetes, làctics ensucrats, sucs de fruita envasats, brioixeria industrial directament, croissants, magdalenes... I crec que és una feina que encara ens queda per fer, la millora d'aquests entreàpats, els esmorzars i els berenars.
No us limiteu a emplenar panxes, sinó que al final esteu educant en una sèrie de valors. Creieu que els pares us acompanyen amb aquesta feina, les famílies?
Home, jo crec que les famílies ho saben, no? Vull dir, que estem fent una tasca, bueno, molt, que estem educant. Perquè, clar, vull dir, aquí també el que fem abans de començar a dinar es llegeixen els valors, no? Valors, les normes. Jo crec que, bueno, els pares crec que sí que ens ho ens reconeixen, no?, la feina que fem.
Quines són les normes?
Quan entres i surts del menjador has d'anar tranquil perquè si no et fan tornar al principi i has de tornar a entrar tranquil·lament.
Xerrar amb els companys amb un to suau.
Demanar les coses amb educació.
No agafar els coberts per on menges perquè si no es poden estar bruts.
Seure correctament a la taula,
sí.
Agafar els coberts correctament a l'hora de menjar, n'hi ha moltíssimes de normes.
Moltes gràcies per deixar-nos entrar fins la cuina, literalment, en aquesta escola Sesmont d'Oló, al Moianès, gràcies a la seva directora, l'Esther Garcia, per obrir les portes als solidaris de Catalunya Ràdio, també a la dietista i nutricionista Laia Roca, a l'alcalde i empresari de menjar ecològic Dionís Guiteres, i a la Teresa Soler i a la Ruth Fernández del Consorci i al Consell Comarcal del Moianès. Fins aviat, bona nit.
Bona nit.
Solidaris, idees per canviar el món.
El tomàquet és molt bo, la pastanaca és molt sana, els espinacs em fan molt fort, si em prenc cada setmana, també menjo cigronets.
El nou decret de menjadors escolars que vol impulsar la Generalitat se segueix amb atenció per bona part de la comunitat educativa. La proposta de decret genera certa polèmica, certa discòrdia, un servei que cada dia reben 400.000 alumnes catalans, els 2.000 menjadors escolars que hi ha al país, que generen uns 2,5 milions d'euros diaris de negoci. En ple debat avui als Solidaris reunim uns quants dels actors implicats per intentar treure l'entrellat de tot plegat. Ens acompanyen la Belén Tascón, presidenta de la Federació d'Associacions de Mares i Pares Alumnes de Catalunya, el Ramon Simón és director general d'Atenció a la Infància i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament, el Jaume Aguilar, membre del grup coordinador de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, i la Nani Moré, directora de l'Associació Menjadors Ecològics i membre del grup impulsor de SOS Menjadors. Benvinguts als Solidaris, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit.
El nou decret en què es treballa vol substituir el vigent de fa 22 anys. La intenció és que es posi en marxa el curs 2020-2021. El nou decret preveu que els menjadors es contractin sempre per concurs públic a través dels consells comarcals, ajuntaments o les direccions de les escoles. Fins ara, la normativa preveu que el servei també es presti a través de convenis amb entitats o institucions. Recordem que un terç dels menjadors escolars que hi ha a Catalunya està gestionat per les AMPAs. La immensa majoria, però, subcontracten el servei a una empresa. A Ramon, s'aparta les AMPAs, s'apartarà les AMPAs de la gestió directa dels menjadors escolars?
De cap manera. La regulació que estem proposant, a més de garantir la qualitat del servei i que el menjador sigui un espai educatiu que estigui implicat dins del projecte educatiu del centre, també dona garanties a les famílies mitjançant les AMPAs perquè continuïn controlant, gestionant, participant els menjadors escolars, no?, amb les diferents casuístiques que es donen als centres. El que sí que és veritat de que no podrà ser és l'assignatura de contractes amb altres empreses, perquè la contractació dels serveis públics està regulada per la llei, una llei, unes lleis que han anat canviant al llarg d'aquests 22 anys i que ara el Departament d'Ensenyament tenim l'obligació d'adequar-nos a la normativa, doncs, superior que estableix quins són els procediments per la contractació. És veritat que un AMPA no podrà signar un contracte i en tot cas ho haurà de fer el director de l'escola amb aquells centres on hi hagin AMPAs amb ganes de participar i compromeses amb el centre, doncs ho puguin continuar fent i ho puguin continuar fent des del principi del procés en el qual es posin les clàusules i les condicions de com ha de ser el menjador fins al seguiment, fins a la responsabilitat del contracte, perquè si hi ha incompliments doncs es pugui posar remei, inclús es pugui arribar a rescindir el contracte si cal. Per altra part, tenim un problema que són aquelles AMPAs que fan la gestió directa del menjador. És a dir, que l'AMPA contracta els monitors i contracta els cuiners i fa tota la gestió directa del menjador. Estem buscant una solució jurídica perquè això sigui possible, perquè som testimonis, hem anat als centres i hem vist que aquests menjadors funcionen molt bé. La majoria d'aquests menjadors realment funcionen, diguem, des del punt de vista alimentari, doncs, amb ingredients de qualitat, de proximitat, inclús ecològics, i a un preu doncs, que és molt assequible, és competitiu, diguem, per les famílies, i res més lluny de la voluntat del departament que posar en un compromís aquests menjadors.
Organitzacions de mares i pares, entitats, persones que es dediquen des de fa anys a millorar la qualitat dels menjadors escolars, afirmen que la proposta de nou decret afavoreix les grans empreses del sector. Mares i pares, les entitats en contra de la modificació d'aquest decret, afirmen que un cop aprovat ja no es pot fer marxa enrere. Per què una part de la comunitat educativa té por que els menjadors escolars, dieu, es privatitzin?
Primer hem de dir que una part de la comunitat educativa, no, tota la comunitat educativa, doncs està en contra d'aquest decret. Aquest decret el que fa és blindar doncs, a la contractació pública la gestió del servei de menjador. Aquí no parlem de model, que el departament no ha buscat consens doncs, amb els diferents agents. FAPAC, defensem un model de gestió directa, volem que sigui universal i que arribi a ser gratuït, volem que sigui inclusiu i volem que sigui de proximitat. Aquest és el nostre model. Cap d'això està recollit en aquest decret. El model que proposa el departament queda blindat a la contractació externa. Això significa l'entrada de determinats agents econòmics, determinats grans empreses, perquè al final això s'ha de prestar per lots i és difícil que empreses petites tinguin capacitat per fer-lo, vull dir, està focalitzat bàsicament doncs, en això, en les grans empreses.
Quines grans empreses?
Doncs, en principi, aquí a Catalunya en concret, hi ha quatre grans empreses, grans operadors que monopolitzen que poden monopolitzar aquest servei. I aquests grans operadors són CERS, EURES, CERS Union i ISS. Aquests són els quatre grans, no?, que en cada comunitat autònoma modifiquen, però que són sempre quatre, no? El departament continua assumint que el cost íntegre del menjador ho paguem les famílies. Si nosaltres assumim que el servei s'ha de continuar pagant les famílies, doncs el que el departament en aquesta línia hauria de fer és que tot el reembolsament de diners, tots els diners que aboquen les famílies per fer aquest servei, anés directament destinat al servei, vale? A la qualitat del servei i al servei en si, no a cercar un benefici empresarial. En la mesura en què un operador econòmic entra, una empresa entra, és perquè vol tenir un benefici empresarial. Aquest benefici empresarial es treu de la qualitat del servei. Sí, el cost del servei de menjador val 6 euros i 4 euros els dediquem al servei en si i 2 euros a beneficis, doncs això és el que es proposa aquest model. En canvi, seria molt diferent d'aquests 6 euros, no? Directament els 6 euros anessin al cost. Vale? De manera que si les famílies entenen que si això directament ho fes al departament, doncs no hi hauria aquest excedent econòmic que s'emporta en tercers, sinó que quedaria tot dintre, tot seria per al servei. Però després, el departament entenem que ha d'evolucionar amb el seu concepte. Deixem de parlar ja, sisplau, de servei de menjador. Passem a parlar de temps de migdia, no? Com pot ser temps educatiu si tenim un temps lectiu en el que ho fa doncs, el departament, amb els treballadors i les treballadores del departament, els docents, etcètera, no? I que després, en 2,5 hores, en un terç d'aquest període entra una empresa externa amb una filosofia determinada, no? I per una altra vegada, aquest decret de menjador, cosa molt important per nosaltres, no respecta el que diu el principi bàsic de la Llei d'Educació de Catalunya, i és que s'ha de prestar el servei en igualtat de condicions per tothom i sota el principi de la no discriminació. Aquest decret en aquests moments discrimina i discrimina l'alumnat amb necessitats educatives específiques, ja que no l'integra dintre del servei. Discrimina doncs, a tots aquells alumnes que pel motiu que sigui no poden disposar d'un servei perquè aquest no és viable, i per últim discriminar amb els alumnes que per raons socioeconòmiques doncs no poden accedir a aquest servei, que recorden que ara val 6,20 euros, quan volen passar a 6,80 euros, no sabem exactament, però que en moltes comunitats autònomes aquest preu està per sota dels 4 euros.
Són 6,20 euros des del curs 2009-2010, el preu està congelat, sí, des de llavors.
Sí.
Les empreses responsables d'oferir el servei menjadors queixen que és difícil obtenir beneficis, com deia vostè, amb aquests preus. Una de les opcions a què es parla és d'augmentar el preu dels menjadors entre 10-20 cèntims. L'única opció real és a pujar el preu del servei dels menjadors. Hi ha altres alternatives?
Sí, una alternativa és, primer, tenir molt clar què és el que ha d'incloure aquest preu, perquè no va de que jo et doni més diners, sinó va del que faràs tu amb aquests diners. Nosaltres el que ens preocupa, sobretot, més enllà del preu, que seria com un apartat posterior, és el model. O sigui, si estem parlant de que hi ha un decret obsolet, no?, que té 22 anys i que s'ha d'actualitzar, estem tots d'acord en que s'ha d'actualitzar. Per què? Perquè vivim en un altre temps, en un altre moment, i cal una altra mirada. i perquè a més hi ha molts serveis que estan desigualats, no?, a nivell de condicions dintre de l'escola pública, i per tant l'escola pública hauria de garantir que tant estan aquí a Barcelona amb una escola de 400 menús com estan a Puigcerdà amb una escola rural de 6 alumnes hi hagués la mateixa qualitat. Llavors, què és el que pensem que és important? És que ara mateix, en el segle XXI, a l'any 2018, tenim unes dades del sector primari, no?, on anem a veure la nostra capacitat productiva com a país, i veiem que al sector primari només hi ha un 1% de la població que s'està dedicant a la producció d'aliments. Què vol dir això? Que el 60% dels aliments que hi ha a les escoles públiques venen d'importació. Per tant, per molt que parlem de proximitat, que queda molt bé, la realitat és que fer-la efectiva es podria ara amb una petita quantitat, però caldrien unes polítiques per anar-ho fent a llarg termini per aconseguir, per exemple, doncs, que els nostres veïns francesos, que tenen unes polítiques molt més desenvolupades, ells tenen doncs una capacitat productiva a dia d'avui del doble que la nostra. O sigui, és aquí comprem els aliments, quins aliments són els que permetem que entrin a les escoles, quan ara hi ha una escola que pot tenir una hamburguesa d'un productor, una productora catalana ecològic, i amb una altra escola pública poden tenir una carn picada d'aquestes que té 40 ingredients i un d'ells és la vedella. I aquesta és la realitat que tenim ara mateix. Per tant, es podria igualar, sí, com fent un bon control de la partida alimentària, és a dir, d'aquests 6 euros en 20 que estem pagant, aquests 6 euros hi ha una part que està destinada a la compra d'aliments. Però si una mitjana que podríem agafar de la memòria de la Generalitat que fixa en 1,40 euros, ens podem trobar que hi ha escoles que les empreses es gasten 60 cèntims o que se'n gasten 1,40 euros o fins i tot 1,50 euros. Per què? Perquè no es fiscalitza això. Per tant, no va de pujar el preu, sinó va de fer un desglòs de les partides i després fiscalitzar que realment les empreses s'estessin gastant aquests diners. I tampoc hem d'oblidar una cosa molt important que no està dintre del decret, que és que si parlem d'aliments i parlem de qualitat alimentària, hi ha d'haver-hi prou gent a la cuina per manipular aquests aliments. No és el mateix comprar un ou fresc ecològic que comprar un ou pasteuritzat. Fan falta mans a la cuina, i això com es fixa? Amb ràtios de cuina. I en cap dels esborranys del departament, en cap, s'ha parlat de ràtio de cuina. I quina és la realitat també que trobem? Que si agafem la referència estatal de l'any 92, que és una ràtio de cuina de 100, per cada 100 alumnes, un cuiner i un ajudant, veiem que a quasi totes les escoles de Catalunya s'incompleix. Què vol dir? Que si tenim 1.000 escoles, com a mínim ens estem estalviant 1.000 llocs de treball, perquè no estem garantint de que, així com el menjador diem projecte educatiu i defensem unes ràtios, amb pràcticament ningú ens trobem en aquesta defensa de les ràtios de cuina, que són igual d'importants i de determinants amb la qualitat alimentària, perquè si jo vull educar en el menjador, tinc que tenir alguna cosa al plat. I què hi tinc?
És un altre dels temes en què hi ha criteris divergents, la ràtio de monitors en què s'ha anat treballant. Inicialment es parla d'un monitor per cada 30 alumnes a primària, 40 a secundària. Quants monitors penseu que són els idonis?
Però és molt difícil establir una concreció. Depèn de les edats, la primera cosa, i això estableix el decret també, una gradació en funció de l'edat, però també una altra cosa i una discussió a fer, i és important, és si el temps, diguem-ne, del migdia ha de ser de 2 hores i mitja o s'ha de reduir. Les propostes que hi ha avui dia d'horaris parlen de reduir el temps del migdia i amb dues, diguem-ne, línies. La primera, posar el menjador a una hora raonable, que això és la reforma horària que ha plantejat el propi Parlament, i és un tema clau, que vol dir que el menjar s'ha de fer als més petits, quarts d'una fins a pràcticament quarts de dues màxim, els més grans a la una, quarts de dues, vull dir, hauria de ser, el temps és important, i la segona cosa, dedicar 2 hores i mitja per dinar, en principi, si hi ha classe a la tarda, doncs perfectament podria quedar reduït a 1 hora i mitja. Si ho fem així, evidentment, una, els costos, diguem-ne, de menjador es varien, i la segona cosa és que, evidentment, vull dir, el nombre de monitors seria diferent.
Les beques menjador sempre són insuficients, sempre fem curt. En quines condicions està treballant el departament per millorar aquesta obtenció de beques menjador?
És evident que els menjadors avui, l'escola primària, és un servei universal. Universal vol dir que hi pot anar tothom que vulgui anar-hi, i en tot cas el que el departament ha de garantir és de que cap alumne es queda fora per raons econòmiques. Tenim aquí un marge de millora evident amb el sistema de beques, tot i que estem emprant actualment en més de 70 milions d'euros en beques de menjador, aquesta xifra és encara insuficient, i el sistema que fem és diguem, donar beques de mitja beca, beques del 50% i beques del 100%. I amb això el que ens trobem és de que molts alumnes que tenen beques del 50%, diguem, el llindar de pobresa és tan baix que no poden arribar a cobrir la resta del 50%, i això és un problema. I detectat, diguem, aquesta disfunció, el que estem plantejant és posar un tram intermig del 80%. Això vol dir que passarien més de la meitat dels alumnes que actualment tenen mitja beca a tenir-ne del 80%, i això sol, aquesta mesura sola, incrementa el pressupost per beques en 20 milions d'euros. Tot i així, encara haurem d'anar amb una segona fase per revisar el mateix llindar que comença amb el 50%, perquè veiem que és insuficient. Aviam, totes les coses que aquí pugueu dir que millorin el decret, el departament està obert a incorporar-ho. Absolutament tot que sigui possible i sigui raonable. El que passa és que tot allò que posem després ha d'anar, si no volem enganyar ningú, tot allò que posem després haurem de veure que hi càpiga en el preu que repercuteix a les famílies.
Entenc que el fet de que estiguem parlant del decret a vegades ens fa entrar en el matís sobre si en un punt o en un altre estem d'acord, però a mi m'agradaria convidar-vos a tenir una mirada més àmplia. Clar, és a dir, que a dia d'avui tenim un govern sobiranista, no? Aquest govern té a les seves mans en el Departament d'Ensenyament la possibilitat de regular un decret de menjador, que potser és un tema massa complex perquè entri en un decret, i aquest seria també un debat, però més enllà d'això no podem parlar de qualitat sense incloure a la pagesia, no podem parlar de qualitat si no ampliem també una mirada de que estem suposant des d'aquí, des del moment que ho estem parlant, sí, que tenim unes cuines equipades amb gent formada. La majoria de menjadors es menja més crits que no pas menjar. Si la majoria de les escoles, i ho sabem, a l'hivern entenen que la verdura és menjar un plat de patata de quarta gamma pelada i tallada i unes mongetes tendres congelades, perquè així és com la majoria de les escoles mengen i entenen el concepte de la verdura, si volem anar a comprar una patata fresca produïda aquí a Catalunya, és igual que sigui convencional o ecològica, necessitem unes càmeres frigorífiques, quan les cuines de les escoles de Catalunya tenen molts més congeladors que nevera, perquè s'ha prioritzat un model molt més de quarta gamma, quinta gamma i de precuinats, que no tenim les maquinàries suficients, i llavors quan volem entrar a una cuina i treballar en producte fresc i en pagesos i pageses ens trobem les dificultats de la maquinària de qui l'ha de comprar, que és un altre debat. Nosaltres entenem que el que té a veure amb equipaments hauria de venir per part d'ensenyament. De fet, ells a la seva memòria diuen que a l'empresa li correspon el manteniment, no la compra, però després anem a les escoles i ens trobem que és l'empresa la que ho acaba comprant en detriment d'algú que és molt senzill. I al final a qui li toca més el rebre és en els aliments, perquè els treballadors tens els que tens, però en funció de la inversió que toca aquell curs, doncs compres més o menys qualitat. I això no hauria de ser així, és a dir, ha de ser un model molt clar on cadascú tingui la seva parcel·la de responsabilitat, però que compartim un objectiu comú, que amb això estarem totalment d'acord, que tots el que volem és qualitat, perquè quin país no faria per cuidar els seus infants? Les dades ens diuen que un de cada tres infants té obesitat o sobrepès, i que també tenim pobresa i fam a casa nostra. I això és una cosa que també ens ha de preocupar moltíssim, i a vegades veiem que aquest foco és més en referència a si aquest article o que si el preu, o sigui, no podem reduir el temps de menjador perquè sigui més econòmic, perquè hi ha molts menjadors que tenen tres torns, llavors els números i les hores no surten. I que el que no es pot...
M'alegro que obris el focus, eh?
Exacte, i també per una cosa que també és molt important, que és que en una escola pública no ens podem plantejar la presa de decisions en funció del cost. Hem d'establir què volem, quan val, i després ja mirarem conjuntament com ho fem per aconseguir-ho. Però a mi no em val de posar menys qualitat alimentària o menys ratos a cuina o a menjador simplement perquè al final, amb les nòmines precàries que tenim les famílies, puguem aconseguir pagar aquest menjador.
Això és el que garanteix el...
Jaume Aguilar.
Sí, a veure, des del 96 fins ara no només han passat 22 anys, sinó que han passat moltes més coses. Les coses que han passat, per exemple, és que molts centres educatius han perdut el menjador com a espai i l'han reconvertit en aules perquè ha fet falta. O les cuines mateix, que ja no són cuines, sinó el que són és un aula per fer plàstica, per exemple, cosa que va bé perquè com estava ja enrajolat, funcionava molt bé. Això ha succeït. O sigui, hem perdut menjadors escolars reals que estaven ben equipats en el seu dia perquè aquesta situació de crisi, de deixadesa per part de l'administració, i ho dic així de clar perquè és l'únic responsable de tot això, ens ha fet perdre diguem-ne, moltes de les coses que teníem en el seu dia. Jo recordo els edificis escolars que es feien a la dècada dels 80, que tenien una cuina menjador enorme i permetien perfectament que el 100% de l'alumnat es pogués, diguem-ne, menjar al centre. Avui dia ja no es fa així. Crec que la recuperació dels menjadors d'escola, vull dir, és un tema important i clau. Hi ha països sencers, com per exemple Alemanya, que no tenia menjadors escolars a l'any 2000, que porta ja quasi el 70% dels centres ja tenen menjador perquè l'han hagut de fer. Són processos d'inversió pública important, de recuperació d'espais, de recuperació de coses que en el seu dia devien haver-se fet i s'han anat perdent. Però com a mestres, i ho diu molt clarament, no ens espanta la licitació pública. Tots els instituts de Catalunya, tots, estan en aquests moments licitant el servei, diguem-ne, de neteja i no hi ha problemes. O també s'estan licitant les cantines en els temes de secundària i tampoc
no
hi ha problemes.
Comparar, no podem comparar el servei de menjador o el servei de neteja,
perdona,
no? Ho dic perquè són bastant diferents,
permets que acabi,
no?
Vull dir, per nosaltres, el tema de la transparència, la possibilitat de marcar uns criteris de qualitat des de la licitació pública i després tot el que és el control que podem exercir sobre tot el que s'està realitzant, per nosaltres és una garantia.
Hi ha despatxos jurídics especialitzats només en contractació pública, tan fàcil no pot ser. Quan obrim aquesta via, el que estem és deixant que entri el mercat de ple dintre dels menjadors escolars. No em serveix de res dir que el menjar serà de proximitat, doncs que estarà dintre el projecte educatiu del centre, doncs perquè al final això dependrà de l'empresa que guanya aquesta contractació. I aquesta empresa, recordem, ho posa el propi decret, és per lots. De manera de que nosaltres no només demanem qualitat, però també demanem una altra cosa, i és que s'otorgui els principis de no discriminació, que tot l'alumnat pugui entrar dintre i que tothom ho pugui pagar. Aquí el departament ha de posar recursos, però no ha de posar recursos en forma de beques, perquè aquests, els recursos en forma de beques, avui els tens i demà no els tens, ha de reconèixer drets. Ja hem donat per bo el fet de que hi hagin empreses que amb els ingressos, amb el que posen les famílies, han de fer negoci. I això ho donem per bo. És a dir, la meva pregunta, que ens plantejaríem el mateix si diguéssim, doncs, que l'educació, és a dir, que la resta, no?, que les competències en matemàtiques també, doncs, han d'estar obertes al mercat? Perquè al final estem parlant de que el temps de migdia és un temps educatiu i en el qual hi ha una sèrie de competències com la gestió del conflicte, doncs com els hàbits de menjar saludable, el reconeixement del menjar de proximitat. Per què aquesta diferència?
Per què no feu alguna aportació amb això?
Hem tingut 3 reunions amb vostès, hem fet escrits
i les
hem dit quines són,
i moltes aportacions concretes.
I vostè, ho sap.
Perquè vostè són els interlocutors de les AMPAs, que són
evidentment,
molt diverses.
Evidentment, que hi ha totes les
sampes que col·laborar amb aquest sentit.
Exacte, i és el que estem fent.
Estarem molt pendents, de com acaba aquest debat. Belén Tascón, presidenta de la FAPAC, Ramon Simón, director general d'Atenció a la Infància i Comunitat Educativa del Departament d'Ensenyament, Jaume Aguilar, membre del grup coordinador de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, i Nani Moré, directora de l'Associació Menjadors Ecològics. Gràcies i bona nit.
Gràcies.
Moltes gràcies.
I avui el fil musical d'aquest menjador escolar el tria l'Òscar Broc.
Hola, doncs la cançó que m'inspira aquest menjador per nens doncs no pot ser una altra que una que em transporta a la meva infància i que em recorda l'important que era menjar bé quan érem petits. És una cançó que es diu Comer, Comer, i aquesta cançó que es diu Comer, Comer la cantaven ni més ni menys que Tito i el Piranha de Verano Azul. Després de la sèrie els van obligar a cantar i a fer un grup que es deia Los Pirañas, i aquest va ser segurament el seu hit més important, que es deia Comer, Comer. Així que aquesta és la meva cançó escollida.
Quiero comerme un bocata de queso, aceituna sin huesos, anilla y melú. Quiero comerme...
Amb Tito i el Piranya marxem. Els El Solidari som la Sílvia Andrés, la Mònica Roca, la Gemma Safontri, el Santi Soler, la Rosa Silloé i l'Albert Segura. Tornem dissabte que ve a la Ràdio Pública amb més idees per canviar el món.
De vos un blanc, de patro un blanc.
De vos un blanc. Blanc, blanc.
Comer salchichón de Pamplona, turrón de Gijona y bolitas de anís, sopa de pipas, merengue de chicle, rosquillas de plátano con regaliz. Quiero comerme 200 jamones, 10 melocotones y un pavo con miel. Quiero comerme judías, pimientos, buñuelos de